Benvinguts a les tertúlies d'estiu, als cellers 2022 que avui estrenem. Un juliol més, Vinzeum, la Cultural, la Biblioteca Torres i Bages i Ràdio Televisió Vilafranca ens hem aliat per acostar-vos a aquest cicle que consta de 4 vetllades que tindran lloc els dimecres de juliol. Avui estrenem aquestes cites literàries i radiofòniques al celler 1+1 a Font-rubí, amb la xef, formadora, escriptora i divulgadora de les bondats de les plantes de jardí i silvestres comestibles, Iolanda Bustos. Gràcies per acompanyar-nos, benvinguda.
Moltes gràcies per convidar-me, és un plaer venir fins aquí al Penedès i amb un celler, amb un indret tan bonic amb vosaltres.
Iolanda, ets coneguda com la xef de les flors. Ja saps que som una societat que ens agrada molt posar etiquetes, etiquetar. Et sents còmoda?
Sí, al final i al principi, vull dir, la xef de les flors ha sigut un nom que al principi era aquella nena que cuina amb flors, després era la cuinera de les flors i després vaig passar a categoria no sé com de xef de les flors, vull dir que ha anat increixendo també, però sí que és una etiqueta que per algunes vegades m'havien dit, al ser dona que et posin aquest títol, no et molesta una mica, no? Perquè sembla que les flors fan femení, fan... No, és que al revés, vull dir que a mi m'honora, no? És una... que em diguin la xef de les flors i ara ja quasi bé que ja me'l poso jo i tot, no? Vull dir que sí que des de petita sempre primer era la nena de les flors i al final he sigut la xef de les flors.
Al llibre reconeixes que si fossis una planta, una flor, Series una calèndula. Per què?
Perquè la calèndula és una flor que he vist cultivar per casa meva des de que era ben petita i jugava, m'hi entretenia, l'esperava de veure cada dia, m'hi connectava molt sovint, no sé, moments que estàs, doncs, potser estàs més trist, estàs amb una incertesa, sempre com que era una flor que em donava sempre resposta. A més, qualsevol mal que tenia, ma mare sempre era una mica de calèndula per aquí, una mica de calèndula per allà. I llavors jo, depèn de com em comportava, ella em deia, és que ets com les calèndules. I llavors, és una flor que ha anat sempre amb el meu ADN. I a més, és una flor comestible molt bona i que s'aplica a moltes receptes, vull dir que, i a més viu quasi bé tot l'any, vull dir que això també és un gran valor a l'hora de cuinar-la.
Tot i que és una flor humil, no?, al costat de la rosa, per exemple.
Exacte, sí, és una flor que té un caràcter, jo sempre dic que li agrada molt cuidar del seu entorn, i jo m'identifico molt amb ella, vull dir que ara el que sempre a vegades faig aquestes metàfores entre les persones i les flors, no? Quan acabes coneixent una persona bé, quasi bé que també hi coneixes bé una planta, la pots associar i pots dir, mira, tu ets com un sabuc, o tu ets com una margarita, o ets com un gessamí, perquè depèn de com vius, i si tens relació amb aquella planta, t'hi acabes identificant, no? I en el meu cas, la calèndula és una flor que protegeix l'entorn, que cura, que guarda, que és tot terreny també, que pot créixer a qualsevol lloc i que té moltíssimes propietats internes, externes, vull dir que l'he tinguda sempre amb mi, i la calèndula era el nom del meu restaurant també, li vaig posar aquest nom i que ara vaig tancar fa poc, però la continua viva, no? Perquè encara molta gent ha sigut com llegenda, no? Aquest restaurant, la calèndula i la cuina de les flors.
En tens una altra de flor, de planta favorita, que és el saúc.
El saúc, sí.
Parla'ns del saúc i d'aquest xampanyet de saúc que fas.
Exacte, sí. Avui no he volgut portar el xampanyet de saúc perquè estem en un lloc de grans caves i llavors el meu xampanyet és superhumil. Recullo les flors de saúc al mes de maig i sempre respectant moltíssim les llunes, la biodinàmica. Per mi és molt important seguir les pautes i els cicles de la lluna a l'hora d'elaborar moltes coses a la cuina, com en aquest cas amb el xampanyet. De quart creixent a lluna plena, recullo totes les flors i llavors les poso a macerar amb aigua, sucre i llimona, esperant que hi hagi aquella màgia dintre de la demanda Carme Joana, a Sol i Serena, i al cap de 5 dies filtro i els poso en ampolla de cava. I llavors allà és on 3 setmanes més tard hi ha aquell carboni, aquella xispa, aquell brillo i aquell gust que recorda, vol recordar aquell cava, no? amb molt poquet alcohol, quasi bé no arriba a un grau, i que entre nens i pares i tota la família sempre ens l'havien consumit. I encara ho continuo fent, Maia.
Avui presentem el teu tercer llibre, Cuinar amb flors, que porta com a subtítol Receptes per connectar amb la natura. Trobes que tots plegats hem desconnectat del verd, de la natura?
No és que ens haguem desconnectat, perquè a tothom li agrada veure verd, li agrada veure natura. Jo no crec que a ningú no li agradi, no, doncs sortir i passejar entre aquestes vinyes verdes o el bosc o pujar muntanya, no? Però sí que trobo que ens hem perdut molta informació. Hi ha molta, jo la majoria d'informació que tinc, la que explico en el llibre, molta és heredada, no és estudiada, és viscuda també, és experiència. I llavors això, jo he tingut la sort de viure en el camp, de ser filla d'un pastor, d'una cuinera, d'estar dies i dies que m'avorria allà amb el meu pare pasturant entre les ovelles, preguntant per què aquella se menja aquella lauserda i per què aquella no, i per què aquella planta sí, aquella planta no. I jo també, doncs, aquella curiositat em va quedar des de que era petita, i clar, he estat sempre molt connectada al món rural, al pagès, no? I també a la cuina per la meva mare, per al restaurant. Però sí que em trobo que gent que, no sé, cada dia surt de casa seva i té un arbre al davant i no sap, pues, què és un, no sé, què és un ginjoler, saps? Vull dir, o què és una quina varietat d'alzina és, o quin, no? Aquestes, això, no? Que no li preguntem a la natura qui, tu com et dius, no? I la gran diferència és que després d'haver-te-les menjat, d'haver-te-les sentit, sobretot si és planta silvestre o també les teves del teu jardí, però la màgia està en que quan tu saps que, pues, no sé, que aquella flor, ara que estem amb dàlia, no? Que aquelles dàlies que tens plantades, que resulta que són famílies dels girassols, però que a més resulta que darrere de la dàlia hi ha una història i unes llegendes, que tot això ho comences a esbrinar i et porta en un món que ja mai més tornes a mirar la dàlia d'aquell matí. I a més, si la tastes i trobes que té aquell gust de pipa fresca, dius, és que ja forma part de tu. No? Has connectat. El mateix amb flors com la ravenissa que abans parlàvem aquí entre vinyes, que surten ravenisses. Un cop has tastat la ravenissa blanca i te l'has posat a la boca i saps el gust aquest picant, fixa't tu que quan m'aporto la gent a pasturar, vull dir, els aporto a passejar, a descobrir natura, a descobrir flors per menjar, la tasten i et diuen, uau, si és wasabi. I jo dic, sembla estrany que ens ha hagut de venir el wasabi de l'altra punta del món per saber quin gust té la nostra ravenissa. És fort, això, no? Perquè, clar, és una mostassa salvatge gratuïta que ens dona als nostres camps, i que llavors la gent, un cop l'ha tastada, ja mai més torna a mirar aquella flor de la mateixa manera. Transformes la mirada i connectes. I connectes, i cada vegada que passis per allà i la buscaràs i l'esperaràs a la primavera quan surti. I esperar és molt bonic, esperar un any i un altre any a que surti aquella planta, a que surti aquella flor. És com quan tens tots aquests ceps que ens acompanyen avui aquí, no? Aquesta postal tan bonica que estàs esperant a la flor de la vinya, estàs esperant a, pues, ara que hi ha el verol, no? que es transforma els colors, no? És molt emocionant observar la natura i veure que et premia amb tot això, no? Vull dir que és connectar, tot això és connectar amb ella, observar-la, ser-hi i sentir-la, no sé.
Deies la paraula esperar, i justament les noves generacions volen immediatesa, no saben esperar, les coses 5-6 segons i ja passen a la pantalla següent, potser per això aquesta desconnexió, no? També, perquè la societat va a tota velocitat.
Sí, de fet, per exemple, les flors, clar, són, la flor ha d'estar viva per posar-la en el plat. I tal com ho tenim molt muntat, el tema dels restaurants, les produccions, cada vegada costa més trobar una amanida fresca en un restaurant. Per què? Perquè jo, que he estat tota la vida posant en restaurants i que he hagut de fer produccions, doncs, per atendre molt volum de gent, doncs clar, veus que realment, doncs, tot el que puguis tenir produït d'abans, elaborat o preelaborat, que et dona avantatge a l'hora del servei. Les flors, què li passa? Pues que les has de tenir vives, les has de tenir fresques, has d'anar cada dia. Si són silvestres, ja et dic, has de tenir una persona que vagi a buscar-les. Però si tens un hort i has d'acollir pues, aquelles floretes de les verdolagues, les flors de la rabanissa, els boixacs, totes aquestes que et surten de manera silvestre, igualment són agafades i posades al plat. Perquè, a part dels nutrients que tenen la flor, és la virtut de les propietats vitals, l'energia vital, és allò el que t'emplena, és el que emociona de la flor realment és la seva vivesa. I això amb una ara doncs, bueno, costa molt de mantenir-ho amb un restaurant perquè necessites mans i necessites això. I llavors, clar, durant aquell dia tinc lliris que si no te'ls menges aquell dia, l'endemà ja no els pots fer servir.
No, llavors, no hi ha cap elaboració. No.
Bueno, podries preelaborar-los, tal, agafes les punzelles que no estiguin obertes encara i encara els pots allargar una mica més a la nevera, però em dic que clar, que hi necessites esperar que hi siguin. Jo no puc dir, pues mira, la setmana que ve faré un plat de mirocalis, que te'ls faré saltejats, així, tal, 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 perquè potser la natura o aquesta sequera ens ha dit que no ens toca. I la planta decideix que ara no gastarà energia a florir o a créixer perquè s'està reservant totes les seves arrels perquè amb la sequera que està vent moriria si tirés en dalt. Doncs se queda com queda, parada. Vull dir, és la intel·ligència vegetal. I això no podem canviar-ho i no li podem demanar. No podem fabricar-ho. Llavors, doncs, molta passa ara que clar, tot el que no puguis tenir amb una comanda o no puguis, pues, clar, i les flors necessiten d'un altre estil, una altra via.
Ara amb aquestes reflexions que feies agafa plenament sentit una frase que jo havia agafat del llibre que dius, l'objectiu del llibre no només és reivindicar les flors a la cuina, com el títol diu, cuinar amb flors, sinó també transformar la nostra mirada sobre la natura i les flors. És un modus vivendi pràcticament el que proposes.
Sí, és la, bueno, és el fet que aquest que t'explicava abans, que quan sortim a passejar ho fem amb consciència de que estàs passejant per un entorn, per un camí, en què les plantes que estan als marges, per exemple, tenen un sentit de sèrie, tenen una, bueno, i t'estan, pues, t'estan donant moltes coses, vull dir, és, a part d'aromes, hi ha sabors, entre elles doncs, estan marcant un paisatge, estan dibuixant doncs, aquest camí. I quan tu doncs, les coneixes i saps doncs, per què hi són, doncs, quasi bé pues, passeges sempre acompanyat, o vas a bosc, entres a bosc i ja també connectes, no?, amb totes les plantes si les coneixes, no? Vull dir que és una miqueta transformar la mirada que no ho vegis com a una part del paisatge, sinó que li coneguis el perquè hi són.
Buscant aquest perquè i aquesta reconnexió amb la natura que tu planteges, parles de la vitamina N.
Sí.
Com l'aconseguim, aquesta vitamina N?
Pues és sortint a fora. Aquesta és la que hem trobat més a faltar amb el Covid, de fet, no? Que és la de connectar amb la natura i és aquesta de sortir i impregnar-te i deixar-te doncs, que t'arribin les aromes, que et toqui el vent, que et toqui el sol i la de... Bueno, com a, és que som part de la fauna que necessita totes aquestes plantes i tota aquesta flora. Jo no crec que allò que diuen de que és que no ens necessiten per res, la natura no ens necessita. Som animals, som la flora, som la fauna que necessita la cel·la. És que si no hi ha relació, vull dir que hi ha de ser-hi. I els animals, els insectes, han après a comunicar-se amb les plantes i han après a treure'n profit. I bueno, tot el món vegetal està completament alineat. I no hi ha flors que no existirien si no hi fos aquest insecte i al revés. Doncs, en canvi, amb nosaltres, doncs, clar, només ens hem quedat amb el que hem domesticat, el que hem sigut capaços de domesticar l'hort i tot això silvestre que hi ha per fora. No ens hi hem, ja ens hem desconnectat, no? I si tornéssim a agafar una mica els seus usos, els usos endobotànics de totes aquestes plantes, doncs aniríem més de la mà de la natura, perquè al final és la intel·ligència aquesta de la natura que ens dona el que necessitem en cada moment. O sigui, si tu mires les propietats de les flors d'aquella estació, de les que estan sortint ara, per exemple, que està començant doncs, això a florir aquest fonoll, on hi ha? Doncs el fonoll t'ajuda a no suar tant, per tant, no cansar-te tant, a respirar molt millor, a més a hidratar-te, a contenir hidratació, vull dir, i ens l'està donant en aquest moment.
Jo del fonoll només sabia que era digestiu.
No, doncs té totes aquestes altres, i a més resulta que és una superplanta per gent que fa esport, allò de posar-la una branqueta a dintre de l'ampolla i que allò dona més resistències, i de fet els nostres avis quan anaven a passejar i anaven mastegant sempre aquella branca de fonoll, i és mira com es ries, saps? Vull dir que ja hi era, no? Però necessitem a vegades estudis i mil coses per fer veure que allò realment, que realment funciona. I a l'hivern tenim, per exemple, les borraines, les borrajas, que la flor de la borraina, que és preciosa a més, doncs aquella flor va també per la tos, constipats, per fer baixar la febre. O sigui, en cada estació la natura ens dona el que necessitem. Si sortim, hi és, ens dona la mà per tenir millor salut. I això, i si ho apliquem a la cuina, pues clar, és un acte que és un hàbit diari. La cuina és un hàbit diari. Si llavors doncs, a més aconsegueixes aplicar pues, totes aquestes flors a la cuina, doncs t'assegures que estàs fent una previsió de salut molt bona.
Aquesta passió per les flors, de la qual n'has pogut fer modus vivendi, comença de ben petita, com ens deies. Has parlat del pare, però sobretot has parlat de la mare, ja en un parell d'ocasions, ella està darrere, oi?
Sí, clar, és una miqueta la part aquesta, no sé, romàntica o d'afecte, no? De quan ets petit i clar, jo sempre veia la meva mare als fogons a la cuina, al restaurant, com nerviosa, perquè sempre havia de preparar, tal, no sé què, tal, i tot era com autosostenible, tot s'ho feia ella i era molt diferent que ara, no? I en canvi, quan estava enmig de les flors, era una bassa d'oli, calma, tranquil·la, i jo volia les flors, la meva mare i les flors. Jo no volia les flors i el restaurant. Ai, no volia la meva mare al restaurant, diguéssim, no? I inclús vaig arribar a odiar el restaurant, de dir, és que el restaurant, allò sí que transforma la meva mare, és com un dimoni allà dintre, no? Perquè, clar, la veia sempre atabalada, nerviosa, i de fet jo, fins que no vaig ser més gran, al principi no volia la vida del restaurant en cap moment, no?
Creu i ratlla.
Creu i ratlla, exacte. I llavors doncs, sempre era la connexió que tenia sempre amb ella quan estàvem al camp recollint o a l'hort o bueno, sempre entre flors. I que llavors al final doncs, he acabat sent cuinera, però si potser hagués sigut no sé, perruquera o hagués sigut pintora o una altra cosa, doncs, sempre dic el mateix. Potser ara doncs, seria, en comptes de cuinar amb flors, seria doncs, no sé, pentinar amb flors, jo què sé, seria una altra cosa.
Però
seria
allà.
Amb flors, segur.
Aquesta dona és un pou de ciència, com podeu escoltar. Dius, les flors són seductores, tots t'ho comprem, no? Estem d'acord. Però afegeixes, captiven amb els seus 15 sentits. 15
Exacte.
Sentits, de debò.
Sí, sí. És que ens sembla que les flors estan allà i creixen en allà i ja està.
Són boniques, fan goig, adornen.
Sí, exacte. Però bueno, jo soc molt aficionada a llegir el Mancuso. I
Mancuso,
sí, Stefano Mancuso, que ell parla sobre la intel·ligència vegetal de les plantes i és extraordinari quan entres en el món de saber biològicament les plantes com es mouen, com es comuniquen, com a més tenen la capacitat de transformació, d'adaptació, com entre les arrels, com interpreten el paisatge, l'entorn, com prediuen la pluja, prediuen la sequera, com, o sigui, tota aquesta intel·ligència, tot aquest
coneixement.
Sí, això no tenim nosaltres.
No, l'hem perdut.
Exacte, i les plantes ho tenen, o sigui, per tant, les plantes tenen molt més sentits que els nostres. Nosaltres ens hem quedat tancats amb els nostres sentits de la vista, l'oïda, l'olfacte, però elles en tenen molts més que són, quasi bé són instints. O sigui, quantes ara jo trobo que a més les persones hem perdut molt de l'instint. Un instint que és el que quan estaves, clar, ara no hem de fer supervivència, a vegades sí, però bueno, que no hem de fer, no ens hem d'estar per aquí fora doncs, fent supervivència, no? Per tant, doncs clar, el nostre cos ha deixat d'utilitzar moltes coses de les que a nivell funcional antigament teníem i ara, doncs, com que no les hem de fer servir i el mateix passarà, seguirà passant amb moltes pantalles, connexions, busquetes a Google, càlculs mentals, o sigui, tot això ho deixa de fer servir perquè com que ja no necessites, es desconnecta fins que arribem a funcionar mecanitzats per una altra cosa. I els instints desapareixen. I és tan maco tenir instints, no? Una persona instintiva jo crec que és molt més que una que hagi estudiat, no sé, no? Perquè és a nivell d'adaptació, de supervivència, sempre ho comparo amb les plantes, jo.
Però no es valora.
No es val,
aquest
sí,
instint
exacte.
No està valorat, aquest coneixement
primari. Però jo crec
primari.
Que sí que el tema de l'instint va molt relacionat també amb l'aptitud, saps? Que té la persona, que té... Bueno, i això crec que l'hem de fer, l'hem de tornar a fer sortir.
Anem a la cuina.
Val.
Diu la Iolanda, no es tracta de posar una flor al plat com a simple decoració. Aquesta flor és un esquer. Un esquer per què? Què vols aconseguir amb aquesta flor, amb aquestes flors? Què ens aporten?
És el que dèiem de la seducció, no? Com a aquesta flor doncs, està, per exemple, el girassol, si veus la seva forma, de, no? Pues tota aquesta, la manera en com té disposades doncs, les seves pipes, uns pètals que estan més amunt o els altres més avall, doncs estan pensats, o sigui, ja està dissenyada la planta per atraure i de quina manera vol que l'abella doncs, es passegi, no? per tota la seva superfície per arribar doncs, a tenir fruit, per tornar-se a reproduir. Doncs la flor sempre té aquesta particularitat d'atracció, no? de seducció, per seduir doncs, realment doncs, fer la seducció a la seva fauna. Doncs en el plat el mateix. Si jo t'hi poso una flor, està posada de tal manera intencionadament, per què? Perquè t'oblidis de tot la resta, o sigui que ens enfoquem a menjar conscientment sobre el plat i que agafis consciència del que estàs menjant i que et preguntis coses, que saboregis, que sí que és com un acte meditatiu, quasi bé, no? A veure, que hi ha moltes receptes en la que pots posar uns pètals i que estàs al dia a dia i pots menjar d'allò, però quan poses uns pètals, una flor en un plat, hi ha algú que para, saps? I dius, a veure, i saboreges, i inspecciones, i et curioses, i és com, és algo innat, no sé. Jo és algo que quan veus una flor t'hi aboques i li passa a molta gent. No, jo no he vist encara ningú que es quedi indiferent menjant, que li poses una flor al plat i es quedi indiferent menjant així.
No, és clar, sorprèn.
Clar,
no estem habituats.
Però a part, encara que la coneguis, la flor, igualment, encara que no hi hagi sorpresa perquè tu ja has menjat moltes caputxines perquè ja tens a casa caputxines o així, igualment dius, saps? Dir, et fa centrar-te en el plat. I això és bonic perquè avui en dia que mengem allò coses no allò sense quasi bé ni pensant en altres coses, parlant aquí,
la
mirant
pantalla,
el nostre cervell moltes vegades no sap ni què està menjant. Per això tenim tantes indigestions i tantes històries de intoleràncies i tot, no és que no està aquí.
Així la flor ens dona sabor, aromes,
salut.
Totes les propietats nutricionals
que
ens aporta. Aquí anava jo.
Sí.
I felicitat, explica'm això.
Perquè és alegria. Al final a tothom li agrada que no sé, quan veus un camp ara, quan veus un camp de girassols o veus el teu jardí florit o te'n vas a un jardí botànic, quan veus flors és alegria, et regalen un ram. És alegre, és felicitat. I llavors doncs, és aquesta emoció no? que et porten. També pot passar que alguna flor et recordi a algú i que l'emoció sigui negativa. També pot passar, no? Però majoritàriament és aquesta emoció de felicitat de veure les flors.
Una qüestió, un dels cavalls de batalla teus que defenses molt és el tema de l'hàbitat.
Uh-huh.
Agafar flors, plantes d'un hàbitat determinat i això transformar-ho en harmonia al plat, en aquella recepta. Fins i tot reproduir hàbitats, oi que t'agrada
sí,
jugar amb això?
Sí, m'agrada molt fer postals comestibles.
Postals comestibles?
Sí.
Explica'ns com fas una postal comestible.
Una postal comestible és d'un lloc on per exemple, aquí on estem ara, no? Doncs miraríem en els marges quines flors ens surten, faríem inclús, segurament aquelles flors acabarien tinguent moltes notes similars al vi que surt d'aquestes vinyes, que això està comprovadíssim, que l'entorn influeix molt en les aromes del vi o del fruit que s'hi produeix. I llavors, doncs, clar, si hi ha mar, si hi ha muntanya, si hi ha, doncs, tot això, interpretar-ho amb la seva vegetació doncs, dintre del plat. No? Vull dir que, i al final el propi paisatge et fa l'equilibri de sabors. Vull dir que sí, sol ser molt, sempre molt encertat. Evidentment que has d'interpretar una miqueta, no? Però vull dir que sí que plantes, per exemple, que creixen vora mar, com el fonoll marí, la pastanaga marina, la caquile, les rabianisses, moltes que creixen així vora mar, doncs el salat blanc, totes aquestes, és que quan les poses dintre d'un plat mariner, d'una recepta que ja és marinera, diguéssim, li queden superbé, perquè tenen tocs salins que potencia el producte inicial. Un xai, per exemple, aquest formatge que avui tastarem, el Tini Blossom d'Àustria, en què són és un ramat que pastura, imagineu-vos la Heidi, saps? Vull dir, allà, i pasturant allà entre floretes i això, i aquella llet que ja està ja alimentada de moltes flors d'aquelles pastures, doncs aquelles flors d'aquella pastura que a més estan curant aquest formatge, saps? Vull dir que és aquesta interpretació del paisatge posada en el producte, i amb això doncs faríem aquesta postal comestible, no?
Doncs lloc. Juguem una mica.
Vale, va.
Et demano interpretar aquest paisatge penedesenc que avui ens envolta.
Sí.
Què contindria aquest plat? Com harmonitzaria?
Doncs aquí, anava mirant, m'anava fixant amb els marges, a veure encara què hi havia, perquè clar, el Penedès tenia com moltes altituds diferents, no? I molts sectors que creixen moltes plantes també diferents. Depèn de si entrem més a bosc o estem més a plana, però el que sí que sens dubte hi posaria és un pàmpol de vinya. Els pàmpols de vinya encurtits són comestibles, jo els poso, quan són així tan verds, els agafo tamanats i els poso amb aigua i sal en pots de vidre i els deixo 3 mesos i llavors te'ls pots menjar amb amanides, amb el que vulguis. I el que faria doncs, és aquest pàmpol de vinya, que li posaria doncs, una base d'arròs, tipus doncs, aquest arròs com a l'estil del sushi, diguéssim, no? Doncs un arròs, jo en aquest cas tinc arròs a pals, però bueno, aquí també ara arròs vull dir, estàs a tot arreu, no? I llavors doncs, posaríem a la base del pàmpol de vinya, li posaríem arròs, li posaríem unes granes de raïm, li posaríem unes flors de fonoll també, algunes rabanisses blanques que li donaria aquest toc així més picant, alguns oxalis trèvols de llimoners, que n'hi ha molts aquí també entre vinyes, i li donaríem els tocs cítrics i per tant doncs, tindríem com una mena de sushi mediterrani, no? Diguéssim. Però en comptes d'alga farien servir els pàmpols de les vinyes, li posaríem doncs, aquest raïm i els tocs aquests, no? de les plantes de picants de les rabanisses, àcides del trèvol i les del fonoll que l'aromatitzen. No? Podria ser un plat, en podríem fer molts més, però amb el pàmpol de vinya, tal com ho tenim ara, verdes aquestes vinyes, seria ideal.
Ara m'ha picat la curiositat amb la rabanissa.
Sí.
Tal qual?
La rabanissa te la pots menjar tal qual.
Sí?
O sigui, amb la rabanissa, aquí en el llibre
ja està.
Ensenyo una recepta de com fer mostassa salvatge, o sigui, la mostassa salvatge, que és feta amb la rabanissa blanca. Pots agafar i tastar-la directament. O sigui, agafes una flor de rabanissa, a més és una, fa un olor com de mel, però després quan te la poses amb la boca és allò que molta gent diu uau, wasabi, no? És picant, un picant molt fresc, molt verd i pots fer vinagreta, salses, però també menjada crua directament a sobre l'amanida amb un cuscús, amb una amanida de pasta. Vull dir que no cal que fer gaires invents gastronòmics, vull dir, la pots aplicar un cop coneixes el sabor de la planta, després, primer és clar, és vital saber quin sabor té i quan saps ja si és amarga, si és dolça, si és picant, doncs després la poses en el plat i això doncs aquí en el llibre el que hem fet ha sigut diferenciar les diferents estacions i depèn de quina estació, tot i que a vegades la climatologia ens canvia una miqueta, no? Ens ho mou una mica, però per tenir pistes de veure què pots posar als plats de cada temporada.
M'has convençut, has convençut els oients, el públic que ens acompanya. Fem el pas, incorporem les flors a la cuina. Per on començo? Quin és l'ABC?
El primer que has de saber, doncs, les flors, depèn de si són flors del tebuatam, bueno, tant si són de flors del jardí com si són les flors silvestres, és saber que són realment comestibles, perquè tenim flors que no es mengen també.
Clar, al llibre hi ha unes quantes tòxiques.
Sí, bueno, les he posat al final apartades, dient, eps, cuidado, que aquestes són les que més habitualment podem trobar, com a, o sigui, que es poden trobar per aquí passejant o en jardineria, que es venen moltíssim en molts de gardens o així, doncs, bueno, des de la flor de l'hortènsia, que és molt bonica però que no ens la menjaríem, però també passa el mateix amb les flors de l'hort, ens mengem la flor del carbassó però en canvi no se t'acudeixi menjar-te la flor de la patata o la flor del tomàquet, no? O la flor de l'albergínia. Tota la família de la solanàcia són tòxiques, per exemple, no? O no tots els lliris es mengen, vull dir que hem de tenir la certesa, doncs, de que aquella flor realment és comestible. Hi ha aplicacions per nivell de flora silvestre per identificar-les també, que et poden donar pistes i que siguin flors que medicinalment no tinguin propietats molt altes, diguéssim, perquè tampoc no saps mai quines al·lèrgies o això, no? Primer tastar-ne una miqueta, però ja et dic que en totes les flors que surten en aquest llibre, com moltes, no sé, els geranis que et pots plantar a casa teva, doncs aquest gust de cítric que té el pètal del gerani i àcid és boníssim per moltes receptes. I un cop que ja saps que el gerani, la rosa, la dània, la margarita que es mengen, doncs després comença amb les que tens a casa. Vull dir que és el més fàcil, no? I llavors surt al camp.
Perdona, ara seguirem, però quines serien les més utilitzades amb les quals començar aquest camí?
Pues bé, amb els pètals de margarites, per exemple, podríem fer també, doncs, les flors de pensament, depèn de l'estació, els pètals de les dàlies, també els girassols, doncs, també són comestibles, els seus pètals grocs també, i llavors, doncs, no sé, la flor del fonoll, la flor de totes les plantes aromàtiques, de l'alfàbrega, que ara també ens floreix, de totes les mentes, totes aquestes aromàtiques també són, les flors tenen una quantitat d'oli essencial i això perquè són boníssimes, i flor de pastanaga, que tenim marges plens de flor de pastanaga i que té el gust de la pastanaga real i original també, no? No sé, podria dir moltes, així ens de... Clar, si estiguéssim en primavera et diria altres, com el saúc, per exemple, també, no? Que és a la primavera, ara el tenim en fruit i ara podem collir el seu fruit també.
Aleshores, les identifiquem, comencem amb aquestes més fàcils, ens has dit hem de saber el gust que tenen.
Exacte.
I a partir d'aquí, fins on ens atrevim?
Llavors, doncs, és depèn de, per exemple, si et fas un plat de pasta, per entendre's, no? I tens l'orenga florida, per exemple, aquesta és molt fàcil, perquè clar, és la mateixa orenga i ja saps que l'orenga li va bé a la pasta, per exemple, no? I ahí, però en comptes de posar-hi la fulla, li acabes posant la flor fresca. Però sí que és el fet de saber el gust que té, doncs te l'has de substituir, per exemple, si trobes que té gust àcid, doncs en un plat on normalment li posaries llimona, doncs posa-li aquella flor. O si en un plat on normalment li posaries, doncs, pebre picant, doncs posa-li les flors de, no sé, de la rabanissa, de la mostassa, d'aquestes que piquen, no? Per exemple. Doncs, però clar, primer has de saber el gust que té la flor a l'origen.
I el que és clau és tenir les plantes i les flors a casa, no? O sigui, també ens hauríem de posar a recolectar, a plantar.
Sí, el fet és que el jardí que tinguem a casa, el bonic és que sigui un jardí comestible. Sí que hi ha altres flors que pots tenir també per fer un jardí maco, no? Un dissenyar el teu jardí, però dissenyar-te el teu jardí en funció de plantes comestibles que puguis tenir durant tot l'any és un exercici també que és molt profitós també, no? O si no, doncs després seria, si no tens jardí o no tens on te plantar a casa teva, identificar, doncs, plantes en els camins on normalment, doncs, vas a passejar, per exemple, no? Que tampoc no cal anar molt lluny ni pujar a muntanyes per anar a buscar herbes i flors silvestres. Vull dir que una mica de, quan surts a passejar, molts de marges ja ens estan donant quantitat de plantes comestibles.
Però hem de passejar amb els 15 sentits com les flors, no? Atentes a tot.
Connectats, atents.
Connectats,
sí,
amb aquesta natura. Has parlat de la biodinàmica, de les llunes, clar, també juguen un paper clau, no?, a l'hora de recolectar, d'acollir aquestes plantes, aquestes flors.
Jo, clar, sempre les... O sigui, pots collir plantes cada dia, pots sortir, doncs, i les que hi ha, doncs, les vas agafant. Però a l'hora d'elaborar ingredients com són, doncs, siguin confitats, marmelades o adobs, no? Doncs sí que després tinc molt en compte el destí d'aquella flor, quin ha de ser. No? Doncs, per exemple, doncs, si vull fer per el xampanyet de segur que he explicat abans, doncs, sempre colliré doncs, de quart creixent a lluna plena perquè els llevats salvatges de la flor estan molt més actius, més vius i funcionen molt millor a l'hora de fermentar. En canvi, si el que vull doncs, és fer doncs, un marinat o algú que necessiti repòs, doncs, colliré sempre doncs, amb lluna decreixent, diguéssim. O llavors depèn de si vull doncs, que sigui més, hi hagi més sàvia doncs, a la part o que hi hagi més part energètica a la flor, doncs, que, doncs, li poso amb lluna ascendent, si no amb les arrels amb lluna descendent. Vull dir que una mica seguir el calendari aquest del pagès, però això quan faig doncs, elaborats o faig no sé, conserves o encurtits, tot això, collir les olives, el que s'havia fet tota la vida, vaja, però que després també ens n'hem oblidat, no? O que tenim massa pressa i no podem esperar. No?
Hem de recuperar aquest calendari del pagès.
Exacte, sí.
Al llibre hi ha una primera part introductòria i pràctica, on per exemple expliques on podem comprar flors comestibles, parles de tot aquest coneixement, fas al·lusió a alguns mestres dels quals has après, però la part més extensa la componen aquests diferents capítols dedicats cadascun a una planta amb la seva fitxa, una fitxa molt completa, on hi ha curiositats, històries, les propietats, els usos que ha tingut al llarg dels anys i, és clar, la recepta.
Exacte. Sí, sí. Bueno, de fet, clar, és un llibre de cuina i acaba amb una recepta, però és que té tant les aquella flor, o sigui, ja et donaria per escriure un capítol o un llibre, vull dir, un llibre de cada flor, perquè pots fer tantes coses, o sigui, te pots fer des de, imagina't, cosmètics, te pots fer doncs aplicacions, coses per la llar, vull dir, hi ha moltes flors que van molt més enllà d'una recepta a la cuina, però sí que m'agrada explicar al principi, abans d'utilitzar-la a la cuina, doncs que sàpigues realment que tens a les mans, no? Però com les flors, el mateix passa amb molts ingredients que utilitzem a la cuina i que poca gent sap doncs, que doncs, no sé, el gingebre o la pebre, la canyella, no? Totes aquestes espècies també tenen propietats i les fem servir doncs, perquè sí, no? Per gust.
Alegrament.
Però tenen conèixer-les bé et dona molt més nivell després a la cuina.
Fem una mica de salivera als oients i al públic. Al final del llibre hi ha un índex de receptes on estan classificades en funció de si són aperitius, amanides, entrants, peixos, carns, postres, begudes o confits, conserves i condiments. Fem un tastet i, per exemple, d'aperitius.
Vale, va.
Què proposaries, què recomanaries? Què et ve al cap, així ràpid?
D'aperitius, doncs no sé, hi ha aquestes flors de lo que tens, perquè les tinc ara, les tinc al jardí molt fresques, que és la flor que està la Merocalis, que és la flor del lliri d'un dia, que te fas un hummus, un ajo blanco, una salseta una mica espessa i que les pots sucar i anar-les menjant així amb cru, per exemple, no? De dipejar directament amb la flor, o fer una tempura d'herbes i flors silvestres o de jardí, en què agafes una mica de farina d'arròs i aigua i vas sucant-hi tots els pètals i llavors els afregeixes amb oli d'oliva verge extra i fas una tempura exquisita de diferents flors també, que és molt bon això d'aperitiu, per exemple.
Una amanida infal·lible amb flors.
On hi ha? Clar, jo en faig moltes. Aquí n'hi ha una que normalment queda molt bé, que és una que es diu mesclum d'herbes i flors, perquè també pots afegir-hi diferents fulles i molts de pètals. No? I a mi el que m'agrada de les amanides és que siguin un festival d'aromes, de colors, que cada vegada que posis la forquilla i te la posis a la boca sigui un gust diferent, no? I a més combinar molts d'ingredients a les amanides. Aquesta d'herbes i flors que porten després una mica de porro cruixent és una explosió de textures, de sabors, aromes, però també la de la portada del llibre, aquesta amanida de cullera, la amanida cullera verda, que porta meló, cogombra, una mica d'alvocat, porta la flor de l'aptènia, que són aquestes plantes crasses, no?, que hi salines alhora, i que és per menjar cullerades, i que és superfresca, amb menta, alfàbrega, i que entra també ara a l'estiu, per exemple.
Hi ha una dotzena d'entrants. Quin proposes?
Pues ara, a veure quina... Hi ha les gírgoles, que això vindran, que ara, per exemple, podríem fer... I n'hi ha moltes que ara, les figues o un carpaccio de sèpia, no sé, per exemple, hi ha les gírgoles, que és una flota de gírgoles de castanyer que fan cap aquí al Montseny i que jo l'agafo sencera i la poso doncs, tota sencera a la brasa i llavors l'acabo amb totes les floretes aquestes aromàtiques de bosc. O sigui que aquí tornem a posar el paisatge no? A dintre amb el plat aquest de bolets doncs, li acabo posant la floreta de romaní, farigola, doncs, totes aquestes aromàtiques i això és un entrant que és molt bonic. I acabo amb una salsa barbacoa vegetal que a més és un plat vegà i molt gustós alhora.
Reproduint l'hàbitat que
Exacte.
Abans explicaves,
sí,
no?
Sí, sí.
Un peix. Jo haig de dir que he provat el pop roquer a la brasa, sí. A la calèndula i em va enamorar.
Ara, per exemple, ja no estic cuinant pop roquer perquè sí que és una espècie que està cada vegada n'hi ha menys i que l'hem de protegir i em sembla que ara entrem en veda inclús i no sé, jo sembla que ja de pop roquer s'anirà acabant, no? Sí que ens ve molt de pop de Marroc i d'altres llocs, però com que jo sóc de cuina de quilòmetre zero i tal, doncs clar, m'havia quedat amb el meu pop roquer que ara el deixo, no? Però sí que és un plat que sortia superbé, que era molt gustós, que el fèiem una mica de sobrassada i amb pastanaga marina, fonoll marí, totes aquestes plantes de mar també, no? Però sí que aquí per exemple he posat un altre peix, que és el negrito, que el negrito el faig al vapor de sal marina, o sigui, agafo una cassola, li poso tota la base de sal gruixuda i una mica d'aigua i li poso unes fulles de figuera al damunt i el peix tal qual. I tapo i 5 minuts al foc a tope i quan passa la sal a l'aigua a través de la sal i la fulla de la figuera arrastra totes les molècules aromàtiques i el peix clap les atrapa i quan obres la tapa és sensacional.
Una explosió.
Sí, i la cocció del peix és perfecta. I és el negrito, que m'agrada recuperar espècies que són poc comunes i aquest peix té una melositat increïble. I aquest el podeu demanar a la peixateria a veure si us en porten, perquè moltes vegades no arriba a la peixateria perquè la gent no el coneix.
No el demanem.
No el demanem, sí.
Una carn amb flors.
M'agrada molt la carn de l'ànec amb les flors. El magret d'ànec, per exemple. Doncs
Tenim l'ànec sí. Penedesenc.
Doncs mira,
funcionaria.
Posa amb un ànec, queda molt bé, perquè a més a l'ànec li van molt bé els tocs dolços, no? També. I en aquest cas em sembla que l'he posat amb una sàlvia en aquesta recepta.
Crosta de llavors, poma i sàlvia.
Sí, a la pell li poso una crosta així, faig una, com una picada de moltes llavors, li poso doncs, a tota la pell i després el faig rostidet i una salseta de vi i uns tallets de poma i la sàlvia que li queda superbé. Però amb l'ànec en general, vull dir que li queda molt inclús guisat, vull dir que li van molt bé les flors per aquest punt aromàtic i dolcenc, no? Que combina també amb l'ànec.
Acabem aquest recorregut pels diferents moments de l'àpat i serà el torn dels oients del públic perquè puguin preguntar-te i dir-hi la seva. Arribem al moment postres.
Bon dia. Clar, les flors s'han associat molt a les postres. Ara, per exemple, que tenim aquests préssecs, els paraguaios, no? Que jo faig una tatent de préssecs i roses, que és una exquisitesa. Faig tota una base, o sigui, poses la pasta de full, emplenes tot de pètal de rosa, li poses tots els préssecs al damunt i cap al forn. I agafa un aroma increïble. O la rosa amb llet, doncs amb llet de gesamí. O tan sols una crema, com si faries una crema catalana, però en aquella llet l'infusiones, doncs, no sé, per exemple, aquestes flors de gesamí o unes flors de gardènia que tenen aquest aroma o una de magnòlia, no? Doncs totes aquestes les podem capturar la seva essència dintre de molts de plats de dolços.
Hi ha també l'apartat de begudes, hi ha unes quantes receptes, hem parlat del
xampanyet.
De saúc, però també hi ha més idees, no?
Sí, bueno, tenim el licor de violetes, quan hi ha violetes doncs, cap allà al mes de febrer o així, doncs m'agrada molt fer el licor de violetes o si no també doncs, la ratafia, que bueno, ratafies se'n poden fer mil i una versions diferents també, però clar, hi ha moltes d'aquestes begudes que es poden fer perfectament amb flors, les fermentades, perquè la flor ja per si sola ja té llevats salvatges que ja actuen amb fermentació i si no, doncs algunes macerant amb altres, amb alcohols, amb esprit de vi i fent capturant l'essència no? de la flor que després te la pots prendre doncs, a glopets.
I encara fas 5-6 propostes de confits, conserves o condiments.
És que és el rebost, vull dir que aquí me podria haver allargat molt perquè a dintre del rebost, clar, les flors surten en un moment, ara per exemple he portat aquesta que és la flor de l'all porrer, que està en tots els marges, n'hi ha molta, doncs el que faig és agafar només la cabeça floral, diguéssim, i la guardo en un pot amb sec, igual que el que guarda alls. Doncs això té gust d'all, directament té gust d'all, i quan faig alguna salsa, ni que sigui una maionesa o sigui doncs, un rostit, doncs, en comptes si no tinc alls, doncs, li poso això directe, i molta gent que a vegades no tolera bé l'all, doncs, aquesta flor sí, i és la flor de l'all porrer silvestre, i és en guardo un munt, sempre tinc pots allà plens de, quan faig una coca o una pizza o així, li poso 4 flors d'aquestes per sobre i té aquest gust d'all intens però sense que et repeteixi, sense que et molesti. Sí, sí.
Doncs jo ja t'he preguntat un munt de coses i segur que el públic també vol fer-te preguntes. Qui tingui ganes de preguntar, de parlar amb la Iolanda, aixequeu la mà i el Jordi Ribas us acosta l'inalàmbric perquè us sentim tots.
Cap allà mig.
Si volem fer algun oli així essencial que tingui... Com ho hem de fer per no danyar...
Clar, els olis essencials, hi ha el que és l'oli essencial pur de la destil·lació de la planta, s'ha de diluir sempre. Per exemple, si agafes un oli essencial de farigola, per exemple, que és una planta comestible i que per tant no el pots utilitzar després a la cuina, sempre amb una dosi diluïda d'una gota per un litre, diguéssim. No? Però si tu te vols fer el teu propi oli, no oli essencial, sinó un oli amb què maceres les herbes, les flors, sempre amb l'oli sempre és millor utilitzar la flor que estigui una mica seca, perquè la pròpia aigua de la flor al final acaba fent malbé l'oli, no? I sempre doncs, en planta amb flor seca va millor infusionar l'oli d'oliva verge extra, un oli d'oliva. I si no, però per exemple, si és per consum immediat, doncs per exemple l'alfàbrega, que ara tenim doncs, totes les flors d'alfàbrega o de menta o així, doncs agafes aquest oli d'oliva, li poses totes les flors a dintre i si li toca una miqueta el sol durant el dia, però l'has de consumir ràpid, no el pots guardar perquè se'n rancia al final. És sobretot sobretot perquè li ha tocat el sol i perquè a més la planta té aigua i acaba fent malbé l'oli, no? Diguéssim. Però i si no l'altre seria per això utilitzar olis essencials de qualitat alimentària i que ben diluïts també pues, aquella goteta transforma les receptes, és molt molt xulo treballar amb olis essencials.
Gràcies.
Molt bé. Algú que faci alguna recepta que diguis és que a casa fèiem això amb aquesta flor, amb aquesta planta. És que jo sempre aprenc molt de molta gent, de l'experiència de tots els anys d'anar compartint.
La meva dona ja s'assusta quan agafo el micro. Bé, jo tinc un puesto que compro oli a granel.
Sí.
I després lo poso en un recipient i li afegeixo una mica de romaní.
Molt bé.
Què et sembla la
idea? Perfecte. Sí, de fet són els olis aromatitzats amb les plantes, clar, agafen tota l'essència de la planta al final. Sí que és veritat que clar, com la planta, com més el romaní, per exemple, no té tanta aigua, però hi ha altres plantes que tenen com més que tenen més aigua i llavors clar, acaben doncs, fent una mica malbé l'oli, però els olis aromatitzats amb un gra d'all, amb una branca de romaní, una branca de farigola o així, doncs, bueno, doncs tens també una manera d'utilitzar aquella planta en un moment en què no has d'anar a buscar la planta directa, diguéssim, no? És un recurs d'aquests de rebost que dic jo, no?
Molt bé. Gràcies.
De res.
Perdona, a mi m'agradaria saber si tens algun interès en tornar a tenir un restaurant com el que tenies.
Sí.
Perquè era una verdadera meravella.
Que bé, moltes gràcies.
No ho faràs?
De moment, ara que abans els estava explicant, que clar, des de que he sortit del món de restaurant, ara doncs, em trobo, m'ho passo tan bé, que penso, tot això m'ho perdia abans quan estava dins del restaurant, no?
Ja, però quan expliques la manera que expliques els plats, sí, sembla com que ho trobes com a faltar, no?
Encara no he fet el dol del tot, sí. Encara estic en ello.
Tinc una mica la sensació de que...
Sí, o sigui, és el fet de... Clar, tota la vida... Jo vaig néixer en un restaurant, jo m'esperava anar allà sobre la saca del pa que la ma mare acabés. Vull dir, és que era una cosa... I llavors, ara, el restaurant com era abans a com és ara, també ha canviat molt de com es feia abans a ara. Sí que ara em sento molt més lliure de cuinar i d'interpretar i de no haver de seguir fulles d'Excel, càlculs, equips. Tenia 30 persones treballant amb mi, que havia de dirigir totes les... O sigui, potser sí que va arribar un moment que el restaurant era molt, molt gran, amb molta capacitat, i llavors ara doncs, el reduir-me jo a mi mateixa ha sigut doncs, com un tornar-te a trobar. Tot i que la cuina la continuo, jo no hi ha dia que no cuini, i que a més el que disfruto moltíssim ara és de portar la gent directament a l'origen del producte, diguéssim, a nivell d'experiències, o vaig a cuinar quan faig de xef privada o de que vaig a cases, directament a la casa del client a cuinar.
Això és el que jo et volia dir. Sí. Si et fan una proposta de fer un bon tast, sí, l'acceptes?
Sí. De fet, és el que estic treballant sobretot és anar a cuinar directament a casa dels clients o gent que lloga, per exemple, el llogat de Masia, a l'Empordà estarem allà tals dies, doncs jo els hi faig un arròs, els hi faig no sé què, jo vaig directament a la casa a cuinar, que és molt diferent de quan tens un restaurant. A més, ara no treballo en producció, d'haver de produir menjar durant tot el mes de març, haver de comprar la sèpia, haver de fer no sé què, perquè clar, quan arriba tota la gent i ompli congeladors. O sigui, ara és el dia, li demano, Marisa, preparen tomates, no sé què tal, que vingui, jo m'acabo de collir les verdolagues, l'altre i tal, no sé què, i a la tarda ho teniu a la taula. Clar, això...
És més agradable, no?
Per mi,
perquè
o sigui,
no tens l'estrès.
No tens, clar, has de cuinar cada dia, molta feina, però és extraordinari com el producte està viu, com arriba, com la gent el sent després, no? Perquè tu estàs el producte, tu i les persones a les que els estàs oferint l'experiència és molt més emocionant. En un restaurant hi ha que si estrella Michelin, que si l'altre, no sé, reconeixements, TripAdvisor, no sé, crítiques, no sé, i en canvi ara em trobo en què com si ningú em mirés, no?
Que, flow. Que
sí, és com lliure, sobretot lliure, amb molta feina per sort, eh? Vull dir que sí que... Però anar a cuinar a casa del client, com es feia abans, antigament, que hi havia totes aquella colla de dones que anaven per les cases a cuinar, doncs bueno, aquí hi torno.
Hola, mira, jo volia saber si amb una planta com la Maria Lluïsa es poden fer coses o és massa potent?
La Maria Lluïsa és brutal, molt bona. La Maria Lluïsa, per exemple, infusionada doncs, amb una llet, no? Imagina't, no? Amb la llet infusiones la Maria Lluïsa com el que li posa el bastonet de canyella i la pela de llimona, no? Doncs li poses allà tot de Maria Lluïsa i després l'acabes transformant doncs, en una crema, per exemple, pastissera o així, ja tens tot el gust aquest de la Maria Lluïsa. O fer un licor de Maria Lluïsa també, saps? Vull dir que agafes tota la Maria Lluïsa, la poses amb alcohol i després la deixes doncs, 40 dies, sol i serena, com si fes una ratafia. Hi ha gent que fa ratafies només de Maria Lluïsa, que són nous verdes i Maria Lluïsa. És al·lucinant el gust, bueno, perquè és molt potent també de sabor, però que queda molt bé feta tant amb licors com amb pastisseries, com més m'agraden. Però també doncs, a vegades em faig purament una infusió i després aquella infusió la transformo en una vinagreta. Li poso una mica d'oli, li poso una mica de sal i el pebre i tal, i faig una vinagreta, això, o una marmelada. Fas una marmelada i li poses, mentre està la fruita confitant, doncs li poses unes fulles de Maria Lluïsa. Ara tenim xíndria, que es fa aquella marmelada típica amb l'escorça de la xíndria, o bueno, amb la xíndria mateixa, o altres fruites, la fruita que tinguis, o la de préssec, agafes préssecs i li poses fulles de Maria Lluïsa, el sucre que li toqui, vull dir allò, un quilo per un quilo de fruita, mig quilo de sucre i fulles de Maria Lluïsa. Ho deixes allà a la nit, que el préssec perdi una mica d'aigua i l'endemà cous amb les fulles de Maria Lluïsa i tindràs una marmelada de préssec amb aquest regust de Maria Lluïsa brutal també. Sí, es pot utilitzar en molts llocs, però sobretot en el món dolç és entre, o una salsa pel peix, com que és una miqueta llimonada, doncs les salsetes de peix, com una menier, una cosa així, la, amb la Maria Lluïsa, li queda molt bé en el peix. En el peix li queda superbé. Mm. Peix al forn, per exemple, també. Sí.
Doncs va, l'última pregunta. Un plat infal·lible per descobrir i endinsar-nos en la màgia de la cuina de les flors.
Un dia. Clar, és que n'hi ha molts, depèn de quina...
Dels gustos, de l'estació, no?
Però al final jo
que
crec
que... Que sigui facilet, per començar.
Que sigui facilet. És que el més fàcil és fer una amanida, eh? Jo crec que el més fàcil seria doncs, fer aquesta barreja, no? de ruca, de fulla d'enciam, de diferents pètals, no? Del pètal, per exemple, d'ara del girassol, unes flors de fonoll, i fer aquesta barreja i fer-li una bona vinagreta també amb aquestes flors, o fer un pesto amb flors. Mira, aquesta del pesto pot ser divertida. Agafes pètals de rosa del jardí, uns pètals de gerani, uns pètals de margarites, unes fulles de menta per donar-li un punt més aromàtic i li poses ametlles o festucs, algun fruit sec o nous també, eh? I llavors i oli d'oliva i tritures tot amb la batidora ben triturat i tens com una pasta com si fos un pesto, li pots posar també alguna fulla d'alfàbrega, eh? I si vols formatge, formatge, si no jo no li poso formatge. I tens una pasta amb totes aquestes flors aquí triturades, que aparentment no les veus, però que sí que és com una purpurina de molts colors, i allò agafes una pasta i la salteges una miqueta amb allò, i veuràs quin gust.
Sí. S'alibera.
Sí.
Iolanda Bustos, moltes gràcies per compartir aquesta estoneta amb nosaltres.
Gràcies.
Ha estat un plaer.
Merci.
Gràcies també als que ens heu acompanyat a 1+1 i als oients que ens escolten dijous. Bona nit.